Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Aquesta setmana hem pogut veure una de les imatges més impactants de la dècada, segurament. És el Kumbh Mela, milions de pelegrins indis banyant-se en el punt on conflueixen els dos rius sagrats de l'Índia, el Ganges i el Yamuna. És el moment i el lloc on es troben el nombre de pelegrins més gran del món, una mena de bateig comunitari per purificar l'ànima, netejar pecats i ser eternament beneïts, que només passa cada 12 anys. Els pelegrins es banyen al riu, resen, passegen, divaguen i mengen. El menjar com a pont entre el que és sagrat i el que és quotidià. S'organitzen, es veu, cuines comunitàries gestionades per voluntaris per oferir sobretot plats vegetarians senzills, com per exemple llenties, arròs o pachapati, i un dels plats estrella d'aquest Kumbh Mela és el panipuri. El panipuri és una mena de boleta de la mida d'una pilota de ping-pong, perquè us feu una idea, cruixent i buida per dins. La massa està feta de farina i de sèmola. Es fregeix i quan s'infla se li fa un foradet a la part de dalt per poder-hi posar el farciment. El més senzill, per exemple, seria patata i cigrons especiats, herbes, aigua aromatitzada amb coriandre, i es veu que els venedors ambulants el preparen amb una destresa admirable per poder-lo servir ràpidament i menjar-lo acabat de fer d'una sola mossegada. Increïble que un plat així, d'exquisit i complex, se serveixi en una de les festivitats més multitudinàries del món. Sempre que l'he tastat en un restaurant indi, he pensat que el panipuri seria digne de ser un aperitiu d'un restaurant amb estrella Michelin.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal? Bon dia, com estem?
Bon dia, bona
panipuri
tarda.
Panipuri per tothom.
Panipuri, sí, estava pensant que algú deu fer panipuris congelats i els ven de 12 en 12
ja,
en bosses.
O sigui que no t'estàs creient que els senyors aquests estiguin allà fent el panipuri
sí,
al moment.
Sí, no, aquest senyor sí, però això es deu poder explotar d'alguna manera
que...
i treure-li un rendiment.
Ara que estàs dient això, ben vist, com sempre, extraordinari comentari.
La lucidesa que porto
aquesta hora. No, o venen la massa abans de fregir, sí que la venen als supermercats.
Veus, massa de panipuri.
Però s'ha de fregir, fer el foradet...
Molt bé.
És molt bo. Si pot, tens l'ocasió, no cal que vagis a l'Índia ara, però el tastes quan
panipuri.
Puguis.
Panipuri. Quantes paraules noves que hem après
avui,
sí. Eh?
Aquí convidem avui la taula del restaurant caníbal.
Doncs que vingui la Cristina Caparrós, no?
Ai, tant. La nostra dona del mar. Que vingui.
Perquè, de moment, els pescadors catalans han parat el cop que suposava l'entrada en vigor d'una normativa europea que els suposava haver de reduir de 130 fins a 20 27 els dies que podien sortir a pescar al Mediterrani.
I que suposava, pràcticament, ja ho hem dit en diverses ocasions, el final del sector pesquer d'arrossegament.
Finalment, les administracions s'han posat d'acord i finançaran el canvi de malla, que era el principal mal de cap producte d'aquesta normativa. S'han de fer unes modificacions al final de les malles, amb uns forats més grans. Les administracions ajudaran a pagar-ho i, d'aquesta manera, durant el 2025, els pescadors podran sortir els mateixos dies que el 2024.
Bé.
Ha anunciat aquesta setmana el ministre d'Agricultura, Luis Planas, en sortir d'una reunió amb els consellers d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de les comunitats que donen al Mediterrani, com és el cas de Catalunya.
I tant, i en parlarem de tot això, per cert, abastament d'aquí unes setmanes, que convidarem al restaurant caníbal, i ja ha dit que sí, al conseller Ordeig, o sigui que ens alegrem. A què convidem la Cristina?
Jo faria una grellada
.
De carn.
No, home, no.
Sí, i així li donem festa.
Però ja ella sempre ha dit que això de la carn un panipuri, encara que sigui.
Un dia, doncs, un panipuri.
Panipuri, va.
No es diu panipuri, eh?
No.
A veure com es deia.
Sí, panipuri.
Ah, sí, panipuri.
Qui més convidem al restaurant caníbal avui, va?
Mira, diria que Enric Arostrell.
Ah, aquesta hora ja... Bueno, és diumenge,
no, avui deu...
no està dormint encara, no?
Home, no, encara no. Dona-li una mica de temps.
Per quin motiu està fent el vermut?
Perquè necessita una persona que es llevi molt d'hora, molt d'hora, i com que ell condueix el matí de Catalunya Ràdio...
Sí, tu també et podries autoconvidar, però també, que vingui l'Ostrell.
També.
Sí.
Doncs el convidaria perquè un estudi que ha fet la Universitat de... Això com es pronuncia? Tutane, a Nova Orleans.
Tutane.
La Universitat de Panipuri conclou que el cafè del matí és bo per la salut, ja que redueix el risc de patir malalties cardiovasculars.
Fantàstic. No saps el feliç que m'ha fet aquesta notícia?
Sí?
Molt.
Que també, deixa'm dir-te, en Ricard Ostrell no pren cafè. No recordo
veritat.
Per quin motiu. M'ho ha explicat alguna vegada,
sí.
Però no. Sempre va entès amunt i avall i no pren cafè.
Ja.
Però si s'assabenta d'això, potser torna a fer el canvi.
Home, és per pensar-s'ho.
Home, i tant.
Explica'm-ho, a veure.
Per fer aquest estudi s'han fet servir les dades de 40.000 persones obtingudes per l'Enquesta Nacional de Salut i Nutrició dels Estats Units. Mm-hmm. Creuant les dades d'aquestes 40.000 persones, es veu que les que prenen cafè cada matí tenen un 31% menys de possibilitats de patir, per exemple, un infart.
Mm-hmm.
El motiu seria que les propietats antiinflamatòries del cafè fan més efecte pel matí.
Sí, val a dir que és un estudi seriós, perquè ho dic perquè a vegades amb això dels estudis i la salut dius, bueno, ara diuen diuen allò. No.
Home, a la Universitat d'Orleans...
Imagina't. No, però vull dir que això, que concentrem-ho al matí, que si te'l prens a la tarda
sí.
No és el mateix.
No és el mateix i
jo
després dorms pitjor.
Perquè jo en faig 3 al matí, o sigui que fantàstic.
Mira, jo més o menys també.
A què convidem a l'Ostrell?
Doncs un cafè. Que hi torni.
Que hi torni, que s'enganxi, que clar es faci que sí. Addicte al cafè.
Va.
Ah, i encara tenim un últim convidat.
Antoni Massanés.
Endavant. Sí,
perquè ell és un tio poderós en l'àmbit
sí.
de la gastronomia.
Molt,
remena
molt.
Les cireres, talla el bacallà.
No. Avui remenarem les cireres amb
i...
Arturo Puente. Sí.
Molt bé. Doncs el Toni Massanés ha de localitzar i exterminar les persones que han votat les faves a la catalana com un dels pitjors plats del món.
No crec que ho faci, perquè entre poderós és molt diplomàtic, diria.
Bueno,
però bueno,
doncs
que els localitzi almenys.
Hi ha un moment
almenys.
Que la diplomàcia ja. s'ha d'acabar i s'ha de passar a l'acció.
Però qui diu això de
Ho diu
de
una enquesta
faves?
Que ha fet una guia de viatges que es diu Taste Atlas,
sí,
en què
coneguts.
Hi han participat viatgers de tot el món, en què poden votar els plats que més detestin.
I allà han sortit les faves a la catalana.
Han sortit, increïblement, les faves a la catalana. Concretament,
wow.
ocupen el 8è lloc d'un rànquing de 100.
Força amunt.
No, clar.
Força amunt, sí.
Pensa
sí.
que en el primer lloc hi ha el Blodpoll, plat, és
no,
un plat
no
típic de Finlàndia fet a partir de la sang de diferents animals.
És que havien de sortir els menuts per allà.
El segon lloc l'ocupa també bastant incomprensiblement l'entrepà de sardines, que no hi veig gaire problema. I en tercer lloc hi ha el Klaskrove, que és com una mena d'hamburguesa que fan a Suècia amb patates fregides a l'interior d'una pizza. Això és per dir-ho molt...
O sigui, una pizza d'hamburguesa amb patates?
Sí, però
al revés.
Tipus calzone, diguéssim.
Ostres.
O sigui, l'hamburguesa amb patates embolicada amb pizza.
Saludable, sostenible i sa i de
màxim.
Tot. Sí.
Al rànquing també hi figuren plats de cucs,
clar,
un embrió d'ànec,
sí.
entranyes de peix, aranyes fregides i altres delícies. I enmig de totes aquestes meravelles
pobretes.
Hi ha les pobres faves a la catalana.
Pobretes, ho trobo indignant. És un plat extraordinari.
Home.
Hi ha una mica de sang, no? Perquè si li poses també
la
botifarra
negra... Però res, home.
Indignant. En Massanés, que no mati ningú, però que vingui, sí.
Que vingui i el convidarem a un bon plat de faves a la catalana, que ara serem Regió Mundial de la Gastronomia, tu, i hem de defensar lo nostre.
I avui ens ha quedat una taula molt de casa, eh?
Sí.
Toni Massanés, Cristina Caparrós i Ricard Ostrell. Em temo jo que si ja vindrien. Bueno, a veure si ho pronunciem tot bé. Digue-ho tu, continua, va. Que vindrà la Dolors,
sí,
no?
Sí, a cantar-nos el menú.
Val, doncs
Dolors.
Això...
Què hi ha
bon
avui?
Dia.
Tria
bon
tu,
dia.
Perquè jo no ho faré bé.
Com esteu?
Bé.
Unes mini hamburguesetes fetes amb carn de periodista acabat de picar.
Val.
Unes carxofes farcides de tàrtar d'escriptor gironí i unes cuixetes de periodista polític que servim amb salsa de iogurt.
Mm.
Estupendo.
I per començar com a plat fort, us podem oferir un arrosset amb bacallà i allioli de pianista.
Mm.
Uns canelons de carn d'antropòloga o un platàs que només cuinem en ocasions especials.
A veure.
Un cuiner a la reial fet de la manera clàssica, lligat amb la seva pròpia sang.
Mira.
Què us ve més
de sang?
Mira,
ostres, hi ha sang.
Això que dèiem ara. Doncs això, no?
Tu.
Sí. El cuiner a la reial.
Fantàstic. De seguida, el cuiner a la reial.
¿Saben aquel que dice que es una tribu de caníbales que cazan un explorador por la selva, se lo llevan al campamento, lo meten dentro de una olla? Empiezan todos a danzar alrededor de la olla. Y en un momento dado, uno de los caníbales coge un cucharón y le da un cacharrazo a la cabeza. En eso, con el caníbal agafan al trabado cucharón, ñaca, otro cacharrazo a la cabeza. Sale el jefe de la tribu de: no lo martirices más, hombre, no lo martirices más. Digo, si dentro de nada nos lo vamos a comer. Digo, coño, se está comiendo las patatas, tú.
Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés.
Jordi Vilà, molt bon dia. Com estem?
Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bé. Carme Gasull, benvinguda.
Gràcies.
I Arturo Puente, ben tornat, que
molt
és el
bon
que
dia, gràcies.
El que més costa de veure. Sí. Tot bé, tot bé? Bon any, encara ens podem desitjar
bon any. Encara? Fins al dia 31, diuen.
Ah, fins al dia 31.
Ah, de què? De gener, clar.
Sí. Fins jo, la Candelera. No, la Candelera és quan marca... De...
Jo, d'acord. Jo per això, si hi ha algú que no he vist fins al març, també...
També
no?
Li dius.
Sí, jo ja no ho dic.
Clar.
Jo ja no ho dic.
Tu ja no ho dius.
No, ja.
Pues nosaltres et desitgem a tu bon any.
La gent jove no li pots anar dient... És per semblar jove, eh?
Ah,
la gent jove li dius ara bon any.
És postureig, postureig.
Sí, exacte. No?
Ai, va, comencem avui amb el Jordi Vilà, que és el cuiner que cuina, clar.
Si yo no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliña
Jordi Vilà.
Un gazpacho con su ajo y su pepino.
El cuiner que cuina.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, escudella y esqueixada.
I Jordi Vilà, ja ho sabeu, és el nostre cuiner que cuina i cuina com els àngels aquí, al restaurant Caníbal, un cop al mes, quan li deixem allò, paelles, cullerots, ganivets, olles, el que ell ens demani, nosaltres li deixem. També cuina força bé als seus restaurants, al costat i al Químia de Barcelona, i també les seves botigues de menjar per emportar al Bar de Cuina. I el menú d'avui, que ara em fixava, si amb aquesta sintonia tan estupenda que tenim, Jordi, deia alguna cosa... Sobre el que anem a fer avui, no. No, perquè no és una cosa que practiquem sovint a les cases. Avui anem a parlar de caça, de la carn de caça. No tant amb la idea que la cuineu, no? Hem dit això perquè és força difícil. Carme i Arturo, no sé si sou de cuinar caça, no.
No, no, de menjar-la,
si em
sí.
Si em dieu que sí.
Jo no he cuinat mai caça, però m'he menjat moltíssima caça.
Ah, t'agrada.
El meu avi era caçador.
Oh, clar. La gent que tenim caça. Família caçadora, jo sí. Em menjo al poble, també.
Sí. Ah,
perquè ma cosí ho és, ma cosina cuina...
Però no he cuinat mai. Perquè
casa la meva dona també. Mm-hmm. Molta caça, moltíssima. Mm. Tant és així que no em menja.
Ja passa. Mira, això
també. L'avi del conseller Ordeig, aviat, per cert, aquí al restaurant Caníbal, també era caçador. Mm-hmm. També era caçador i em sembla que també li agrada força la caça. Però bé, no amb la idea, dèiem, no?, de que la gent avui surti amb una recepta, perquè són receptes llargues i tampoc és la nostra feina explicar-les, sinó una mica guanyar cultura gastronòmica al voltant d'un dels productes cada vegada, podríem dir, més prestigiats o més valorats. Però podem començar pel principi. Primera pregunta, què és la carn de caça o quins animals, diguéssim, inclou, no?, quan parlem de carn de caça, perquè són força diferents, depèn de quin.
Sí, hi ha moltes diferències. Bàsicament podríem dir que la caça són animals crescuts en el seu hàbitat natural, en estat salvatge, que s'alimenten del que està ja en aquell hàbitat, i que algunes són migratòries, mm-hmm. Vull dir que quan l'hàbitat no ho permet tenen la característica de fer migracions. Llavors, bàsicament ho distingiríem en dos grans grups, que és la caça major o la caça menor. Mm-hmm. Caça major, doncs, el senglar, el cèrvol, l'isard, etc. I després, amb caça menor, doncs entraríem bàsicament al món de les aus, la llebre, el conill...
Becades, tors...
Sí, sí, becades, bueno, sí, quan dic aus, vull dir ànecs, becades, tors, tudons, perdiu... Sí. Mm. Sí.
Ara que deies això dels senglars, curiosa la dada de que el 90% de la carn de senglar s'exporta a Catalunya, sí. Déu-n'hi-do. Vull dir que es va fer aquella campanya fa poc de que hem de potenciar una mica menjar senglar, perquè també per la sobrepoblació d'aquest animal, però...
Sí, correcte. A Itàlia, per exemple, tenen molta més cultura en mm-hmm. aquest sentit, sobretot a la zona de Villa Romana, Toscana, de consum, és a dir, en els comerços hi ha embotits de caça, de senglar, perdona, mm-hmm. I també, és que saps què passa? Que el senglar, al final... El no tenir depredador, no? Igual que passa amb el cabirol, es va reproduint i hi ha una part que genera un conflicte entre els humans que els hi hem, no?, agafat terreny al món salvatge, doncs amb cultius o amb conreus, i són molt complicats de controlar. Potser amb aquesta recerca d'anar trobant les coses noves o d'anar buscant novetats, amb la caça és un punt on molta gent diu, escolta, vull provar això, no? És com a consumidor, és com que agafes una mica de prestigi si has consumit caça, si estàs habituat a la caça, i això l'ha fet atractiva, tot i que és cert que és un reducte petit, però que si comparem amb fa 10 anys a casa on es podia trobar, no sé, tradicionalment, per exemple, a Barcelona hi havia potser el Reno i sobretot l'Orotava, no?, amb el senyor Luna, que era un senyor que tenia la característica de tenir Picassos i Mirós penjats a...
Déu-n'hi-do.
Sí. Pues allà, doncs allà es feia molta caça, però no era habitual, era difícil trobar carn de caça. I hem passat tots uns anys d'aquesta modernitat de la cuina que ens va portar el Bulli amb els degustació, on no hi havia cap interès. I ara torna a haver-hi, d'uns anys cap aquí, aquest interès i la veritat és que és meravellós.
Sí, cada vegada la trobem més a les cartes, i jo, si em permet, Jordi, m'agradaria citar Vicent Marquès, que és un dels estudiosos de la gastronomia més actius, malgrat l'edat que té, però més actius que tenim. Vicent Marquès, per qui no el conegui, té 75 anys, és valencià, cuiner i escriptor, i ha dedicat la seva vida, i encara la dedica ara, déu-n'hi-do, a compendiar la història de la cuina catalana i occitana. Seran 10 volums, que encara no els tenim tots, però déu-n'hi-do, en tenim, em sembla, uns 7 més o menys, i allò que se'n diu una obra magna, editat per Sidillà, i en el volum que buscàvem, Jordi, sobre l'aviram, el conill i la caça, Vicent Marquès, si us sembla, escoltem el que ell va escriure, doncs ens diu això.
Sempre n'hi ha hagut de caçadors. És el primer ofici conegut. La gent caçava perquè no hi havia un altre remei. Si no caçaven, recol·lectaven, però no van fer res més fins al neolític, que va ser quan van aprendre a conrear la terra i a pasturar animals. Però d'això fa 4 dies, 10.000 anys exactament, i la humanitat encara no ha pogut oblidar uns hàbits que ens han acompanyat des del primer moment, des que anàvem a quatre potes per les sabanes i ens afilàvem als arbres si hi havia perill. Som caçadors, mai no hem deixat de ser-ne, i sembla que tardarem a desfer-nos d'una tradició que portem als gens i que ha contribuït, com potser cap altra, al desenvolupament de l'espècie.
M'agrada aquesta idea, Jordi, de som caçadors i no hem deixat mai de ser caçadors, no? I potser aquesta mena d'atracció, diguéssim, que cap a aquesta mena de cuina.
És que és l'origen, no? Abans de ser nòmades, no, doncs érem caçadors, no? Vull dir, i després ja vam ser recol·lectors, però era una miqueta, doncs, el més natural, no? En aquest sentit, sí.
D'entre les aus que hem dit abans, et sembla que ens aturem amb una que és especial, això m'ho has xivat, que és la becada. Per què la becada és tan especial? I com es cola, mai millor dit, a les cartes dels restaurants?
Mira, la becada és especial, primera, perquè té un gust únic, és a dir, podríem fer un paral·lelisme amb el que seria el cap de la gamba, o no, per dir alguna cosa, aquella sensació que no és que et vagi cap a l'estómac, sinó que et puja cap al cap, no? I la becada té aquest gust molt particular de terra, d'humitat, de bosc, un punt mineral, és meravellosa. Té una característica, que és que cada cop que aixeca el vol, buida, no?, de feca. Llavors les tripes sempre estan netes. Aleshores, normalment, quan es cuina la becada, se li ha de fer un faisandatge, un repòs, una maduració, és necessària, i aquí el que passa que és veritat que totes aquestes maduracions s'han anat escurçant, Vull dir, però tot i així és un animal que ho requereix, al contrari de la llebre, per exemple. I aleshores, una de les altres característiques és que precisament per la netedat de tots els seus interiors, diguéssim, el que es fa és que es fa un salmís, que és com un paté, que aleshores s'utilitza tot menys el que seria l'estómac, llavors s'utilitza el cor, s'utilitzen els pulmons, s'utilitza el fetge i les tripes. Jo personalment les tripes les fico una mica en el brou perquè en deixin, però no les poso en el paté com a tal perquè a vegades tenen restes de sorra. Més característiques, és una grau migratòria, normalment ve de la zona d'Estònia, de Rússia, i fa una migració que baixa amb el clima, amb el fred, va anar buscant una miqueta a l'acondicionament. És un animal molt difícil de caçar. Se la coneix per diversos noms. Un d'ells és, li diuen la sorda, també.
Ah, la sorda. No,
sí, perquè hi havia el mite de que són animals que estan sords, i no és que estiguin sords, és que es camuflen tan bé que encara, perquè te l'ha d'aixecar el gos, diguéssim. Uh-huh. És a dir, el gos, a vegades el gos la té un metre, l'olora, però no és incapaç de veure-la, i la punyetera es queda allà quieta i no aixeca, no?
Camufla,
i normalment, el seu moment on surt a menjar, sempre està amagada, i on surt a menjar és al capvespre. No sé, és que si parlo molt,
No, però tu em vas dir una cosa, sí. Que em vas dir, la becada no la veuràs mai, sí, posada en una carta.
Bé, aquesta és una altra gran característica, perquè la becada el caçador la pot caçar,
sí,
se la pot endur a casa, la pot cuinar i la pot menjar, me la pot portar a casa meva.
Te la porta tu.
A mi, per exemple, i jo agafo, i aquesta becada, pues, me la puc... A més, ojo, aquí hi ha diferents reglaments, és a dir, la legislació va diferent per comunitats autònomes, és sensible, depèn de cadascuna. Però i jo la puc cuinar, però no la puc vendre. No, hi ha com un... Aquí hi ha un joc. El que està clar és que no la veuràs a cap carta del restaurant, que hi ha restaurants que se'n cuinen, vull dir que en aquest restaurant, si coneixes una miqueta, ets client, escolta'm, doncs mira, tinc una becada i doncs bueno, doncs, això
ho
succeeix.
Ho dius així d'estranquis, vols
dir? Bueno, és que està amb una cosa una miqueta... Com sempre, quan es fan les regulacions moltes vegades, doncs es fan a l'engròs, no? Llavors, doncs, prohibit el tema de la becada, i no és la solució amb la caça. Ojo, amb el tema de la caça, tu vas a caçar, no pots caçar a la peça que vols, ni el cèrvol que vols...
Ni el moment, perquè hi ha les vedes...
Ni la quantitat que vols, és a dir, està tot molt regulat en aquest sentit. I la becada té aquesta especificació que jo, aviam, evidentment, tot el que sigui protegir l'espècie va per davant, està clar.
És a dir, la cuines i l'ofereixes allò amb la boca petita, depèn de com, no? Arròs especial, coses d'aquestes,
sí,
no? Un
com...
arròs especial és un arròs de becada. No?
Exactament, saps? Sí, no? O plat de caça, no?
Llenguatge clau, bàsicament.
Sí.
Llenguatge clau. Sí. És famós, el Jordi va ser famós, no sé si fa un parell d'anys, no? D'aquella escudella de caça, no? On hi poses de tot, llebre, perdiu, faisà, senglar, cèrvol, altres plats de caça que tu cuines, com aquesta perdiu guisada amb col, l'arròs de Tudó i la llebre a la Royal. Ens aturem aquí una miqueta amb la llebre a la Royal, sí?
Sí, home, vinga, i tant, val molt la pena.
Sí. A la Royal, que és aquest sobrenom que té la llebre, que ens dona pistes de que això és un plat francès que nosaltres hem adoptat. Quina és la història d'aquesta recepta? Per què li diem així?
Mira, de fet, hi ha una clàssica, que és una recepta que ve d'aproximadament del final dels 1600, aproximadament, no? Que és la del senador Cotó, que realment la va fer la cuinera del senador Cotó. És un plat popular, és un plat tradicional, no és diguéssim refinat en quant a l'altra versió, perquè hi ha una polèmica entre dues versions,
sí,
que és la del Perigó i és aquesta del senyor de Cotó. Llavors aquesta és una llebre que es cuina, que es guisa juntament amb moltes xalotes, amb molts alls, amb vi, amb una mica de brandi, amb espècies, amb herbes, embolicada amb cansalada, no? Perquè la llebre és un animal molt, molt magre. Després es desfà la carn, es desfila de la carn dels ossos, la deixes apartada i amb el que és les xalotes i l'all fas un puré, diguéssim, però que normalment se feia tradicionalment com a morter, i això es barreja amb la carn. Amb el suc que t'ha quedat, el que fas allà és que li afegeixes tot ben picat, ben triturat, als interiors de la llebre i cous aquella salsa. Ho coles i al final ho lligues amb la sang. així molt ràpidament, ho intento explicar.
Que la sang té un paper important, no?, amb totes aquestes elaboracions de llebre a la Royal, entenc.
Sí, bueno, tot el tema quan es diuen els civets, que són guisats acabats amb sang, diguéssim, que li donen una característica, una personalitat. Com els oients es poden fer una idea? Doncs mira, com si et menges una botifarra, o et menges una botifarra negra.
Val.
Vull dir, doncs dius, home, doncs, quina agafa una altra força.
Clar, a nivell de sabor, de gust.
Exacte,
i després que ajuda a lligar, no?
Sí. Exacte. No, primer que ho lliga, perquè la sang, moltes vegades, igual quan es fa amb els embotits, se'ls hi posa una mica de vinagre perquè no es qualli. I després ja, en aquest cas, una altra llebre, la Royal, que és la del Périgord, perquè és la zona d'on es fa, és productora de foie gras i de tòfones, diguéssim, i el que bàsicament és que és una llebre desusada, sencera, farcida de foie gras, farcida amb tòfones, a vegades es fa com una muselina de pollastre, que ve a ser com un puré molt fi de pollastre amb nata, que això es tot fa que quan cogui, doncs es qualli, es subjecti, i evidentment el foie gras doncs es marina amb oporto, bueno, totes les espècies que intervenen, s'embolica i es talla rodalles. I això és una recepta que ja ve més de la part ja del Carême, no?, que era cuiner de la reialesa, que és ja una recepta més que ve del món de l'aristocràcia, no? No tant del poble.
Quina fas tu, per cert?
Faig les dues.
Les dues
perquè
fas.
És que m'encanta, és que nosaltres, mira, som un restaurant de poca carn durant tot l'any, però quan és l'època de caça ens
vas a totes,
i ens encanta. Només matisaré una miqueta amb el tema de la llebre, és una peça que s'ha de saber comprar. S'ha de saber comprar, i els llebres joves a França ho tenen molt ben classificat i determinen les edats. És a dir, per exemple, una llebre que pesa uns 5 quilos, no?, que és una llebre ja gran, són llebres que s'utilitzen més per patés i per terrines. Hi ha una que és la 3/4, que és una llebre que va d'uns 2,5 quilos, que és la perfecta per cuinar-la. Això es pot després saber per les ungles, pels bigotis, per tot això pots determinar una mica l'edat. I després, sobretot, és una qui li agrada la llebre no és una carn per marinar. Igual que la becada, que per exemple no és marina,
Déu-n'hi-do.
El que passa que, com que jo conversant amb gent a Madrid, tinc col·legues que és que els hi han fotut unes multes tremendes.
Multes, tal per qual.
I a Navarra, com tinguis una... com t'enganxin a Navarra una vaca del restaurant...
Això a Catalunya no
és que, com diu Jordi, la legislació és canviant, és diferent.
Ja, depenent.
Sí. Si més no, si feu una cerca a internet ràpida, veureu que hi ha plats fins i tot, públics, a guies, a blogs... En Filip, per exemple, n'anomena...
Els francesos baixen, venen francesos a menjar vaca d'aquí pel preu.
Imagina't.
I perquè allà no es troba...
Complexa de cuinar aquesta carn de caça i també d'identificar, que m'ha agradat molt saber, no?, fins i tot triar la llebre, no?, que pot definir quin plat faràs. Correcte. Hem fet venir ganes de menjar caça o no?
Ja en teníem.
Ja
veníem amb les ganes.
Sí, l'hora també ajuda.
Ara ens fotrem per això, no? Perquè no n'hi ha cap de plat.
Sí, no, i a més...
Si hagués portat una terrina o alguna cosa, ni que fos.
Ara sí, ara vale. Sí.
Haig de portar algun dia alguna
cosa. Major, per favor. És que mira que abans la Carme o l'Arturo porten menjar, que tu ets el cuiner. Però bé, t'ho perdonem. El següent dia, d'acord?
Sí, m'ho apunto com a pendent.
A més, és que encara ens queda molt per parlar. Vull dir que la gana anirà increixendo. Va, anem al cabaret de la Carme Gasull. A la taula del caníbal encara Jordi Vilà i Arturo Puente, amb aquest cabaret, cabaretera gastro per vocació, Nadal tranquil, perquè amb els saraus, diguéssim, s'aturen una miqueta, i a la tornada, que ja ho havíem anunciat una mica, havíem promès que parlaríem d'un cabaret, allò que es diu amb majúscules, una inauguració d'aquella sonada, que és la del restaurant Lenya del cuiner andalús Dani García, a l'hotel, a veure si ho diem bé això, Grand Hyatt, diem bé, de Barcelona,
més
o menys.
Hyatt, no? Amb la Jota ben marcada, que és aquesta Jota que fem anar.
Aquí a prop de la ràdio, a la Diagonal d'aquí de Barcelona, Sí.
Plaça de Pius 12, número 4, que diríem antic Hotel Sofia,
que és,
per si algú no se situa, però que ja ho hauríem deixat de referència així a 2025, perquè, bé, el gener sempre és més de nous propòsits, de canviar costums i hàbits, doncs vinga, intentem-ho, si més
no. Aquesta inauguració, no, es va fer el dia 28 de novembre, és a dir, encara no havíem arribat al Nadal, avui us ho expliquem, ara ja està obert, i és allò, en llenguatge cabareter, no, podríem dir llenguatge que era un pre-opening, no? Ho diem bé, així en anglès?
Sí, pre-opening. Sí, fem servir aquests termes anglosaxons. Una festassa, perquè els oients se'n facin una idea, més de 500 persones van passar per l'espai per donar la benvinguda al cuiner andalús, malagueny, de Marbella, per concretar. Entre ells hi havia els reconeguts xefs i del firmament Michelin com Joan Roca, Oriol Castro, Albert Adrià, altres cuiners i empresaris amics com Òscar Manresa, Jordi Jaques del Molí de l'Escala, o pastissers com Cristian Escrivà i Patricia Smith de la pastisseria Escrivà de Barcelona.
No et van convidar, Jordi?
No vaig poder anar.
Ah, et van convidar i no vas poder anar.
Jo, clar, ara m'estic introduint més en aquest món més social del meu ofici.
Més cabaret.
Sí, però sempre he estat bastant... Bueno, sempre he volgut estar al meu restaurant, crec que és on haig d'estar, i si comences a anar pels llocs no estàs a casa, que és el que ens passa una miqueta. Jo què sé, l'Oriol Castro o el Roca són, tenen... La part
són
B, no?
3 i 3.
Clar, el xatruc, el tal, s'ho poden muntar. Jo, si començo a anar a tot arreu, llavors...
Això també és veritat. I com esculls on vas i on no vas?
Clar.
També
és un no parar,
és un problema.
Tinc en dubte si els hi hagués agradat al Jordi o a l'Arturo allò que vam veure, perquè hem d'avisar que vam quedar molt impactats. A l'entrada d'aquest hotel hi havia cotxes d'alta gamma fent aquell rum-rum, bueno, un soroll espaterrant, fotocall, influencers, la gent vestida d'una gala que semblava allò als Oscars, i després nosaltres, no?
Bé, els Gaudí, no?
Sí,
ja
també.
Que es van celebrar ahir, referenciem-los. Felicitats als guardonats i guardonades.
Molt cinematogràfic, tot plegat, eh? Dèiem que, no? Deies, Carme, que ho comentàvem, vaja, no? Que a Barcelona potser no estem avesats a aquestes festasses tan grosses, no?
No, va una mica amb el caràcter, eh? És el tipus de festa o l'estil de festa. Abans de la Covid, o del Covid, com es digués, de la pandèmia, sí que se'n feien algunes d'aquestes festes més grosses, però un bon dia es va acabar. Escolta'm, no ho diem en negatiu, eh? Que... ja està bé que passin coses d'aquestes, que hi hagin esdeveniments d'aquest tipus, perquè s'ha de fer bullir l'olla. I jo crec que creiem que el xef andalús doncs volia posar el focus justament en això, perquè és el seu primer restaurant en terres catalanes i barcelonines, i era una declaració d'intencions del que vol que sigui l'espai per a la ciutat i els comensals. Una declaració d'amor, diríem. Per què? En Dani García, nascut a Marbella, com us deia, el desembre del 1975, per tant, enguany fa 50 anys, aquest any tan numèric, parla una mica el català, l'entén bé i té un vincle especial amb Barcelona. Ens l'explicava ell mateix.
Ja soc del Barça, ¿no? Por una cuestión familiar de misión de muy pequeñito y un vínculo de mi padre que trabajaba en una empresa de Barcelona y de muy pequeñito me traía la equipación del Barça, por lo tanto, he sido toda la vida del Barça. Así que si tenía que estar en un lado, tenía que ser cerquita del Camp Nou. Creo que llegamos en el momento justo y la verdad que aquí está a mi no apetece mucho, ¿no?
O sigui, bàsicament, soc del Barça i obro a Barcelona, no? Vull dir que allò del Barça ho va repetir diverses vegades, eh? Déu-n'hi-do amb aquest grup, per cert, Dani García, que jo no sé si donaria, Arturo, per fer un quirrament a les cireres.
Sí, sí, sí.
Jo crec que donaria que per fer un quirrament a les cireres.
Ara que ja està sentat, no?
Sí.
Podríem enganxar per aquí.
Podríem, sí, sí. Clar, molts conceptes de restauració diferents, que es va fundar el 2014, pot ser això,
sí,
Carme?
Sí, sí, sí.
I que, clar, bueno, va ser famós, explica'ns-ho això, no?
Bé, va eclosionar a partir de la renúncia del cuiner, la tercera estrella Michelin. Va ser un cas molt sonat al sector gastronòmic, ja que el 2019, després de 20 anys de carrera, trajectòria professional, doncs això... quan havia rebut, feia pocs mesos, aquesta tercera estrella, va decidir que ja no volia que les estrelles ja eren seves, ja se les quedava, les tenia a la butxaca, però volia encetar altres projectes i per al gran públic, sobretot. formats assequibles per al gran públic. Una decisió que va sobtar a molta gent. Jo crec que 2025 s'entén molt més i que en definitiva ha resultat tot un èxit empresarial. Ens en fa un resum ell mateix.
Es curioso porque esa marca, tenemos muchas marcas, ¿no? Pero Leña en sí nace de la desaparición del 3-3 a Michelin, ¿no? Mucha gente me ha preguntado por qué lo hiciste y es una razón tremendamente sencilla. Faltaba algo de carne, básicamente. Entonces, por eso me enfoqué un poco en esa parte un poco más carne y brasa. Luego, evidentemente, la marca va evolucionando. Hay también marisco, pescado y verduras, ¿no?
Una mica això és Leña, dit això de la carn, no? La brasa.
Sí, ell explica que el primer, per si no s'entén bé, el primer Leña s'obre on hi havia el restaurant homònim, Dani Garcia, i després en va obrir un altre a Madrid, i aquest és el tercer sota aquest concepte, Leña, perquè hi ha 12 marques o conceptes de restauració dins del grup Dani Garcia, i això vol dir un fotimer d'establiments.
La famosa hamburguesa, per cert, perquè aquest, no, el Dani García es va fer famós per fer una hamburguesa, i és, ho sabem, si és a la carta del Leña o no?
L'hamburguesa és una de les seves icones,
sí,
com a plat, però no té res a veure amb altres hamburgueses que potser el gran públic sí que...
Bueno, perquè potser molta gent diu Dani García, ell va donar el seu nom i va assessorar a McDonald's per fer hamburgueses amb el seu...
De fet,
bueno, la signatura aquesta és que diuen...
Sí, la carta la té.
De fet,
però a la carta hi és.
De fet, crec que ha assessorat un ha proposat un parell,
sí,
no només
parell.
Una, en si no amb aquesta marca gran de restauració de fast food. Però bé, hi ha hamburguesa, hi ha burger.
Hamburguesa. Sí. Alguna... Digues,
no, dic, jo només fer un apunt en quant al Dani García, perquè tenim unes trajectòries bastant paral·leles, no?, de quan vam començar tot plegat. Evidentment, ell amb unes quotes molt més altes de tot. Però és cert, la característica és que va ser una miqueta el que, agafant tot aquell moviment de la cuina que es va aquesta revolució de gastronomia, Andalusia va ser el gran impulsor de la gran revolució de la cuina andalusa. Va fer una feina brillant en aquest sentit, que el va portar fins a això, fins a les tres estrelles, i després ja diguéssim que ha agafat uns altres canals, que tot i això no li impedeix de tenir a Madrid un restaurant amb dues estrelles Michelin. Vull dir que té temps de tot.
Mira, ara que parla de revolucionaris i de Madrid, deixa'm dir que a finals de mes se celebra Madrid Fusión i és una mica el lema revolucionaris de la cuina.
I seràs, qual... Jordi?
Sí, però jo no surto com a revolucionari.
Ah, no? Oh, vaja, home.
No.
És que tenim molts fronts oberts.
Sí.
Cuina catalana,
sí, clar.
Regió Mundial de la Gastronomia enguany. És que, esclar, tenim tantes coses a explicar.
Sí.
I
no per res, perquè saps què passa? Que són els revolucionaris dels anys. Jo estic fent-ho a través de l'escudella, a través...
Una revolució diferent.
Diferent.
Més de picar pedra la teva, eh?
Bueno, no més d'intentar sentar...
Bueno, totes les revolucions són importants.
Sí, sí, per suposar.
Alguna referència, per cert, a la cuina catalana en aquest restaurant, sí o no?
Alguna picada d'ullet ens ho explica també el cuiner.
A veure...
Hombre, en la carta ya había antes canelones, porque lo teníamos de siempre, porque me gusta mucho. Recuerdo que con Ramón Freixa, en mi programa de televisión, cociné unos canelones y me enamoré de esa forma, porque yo los cocinaba de otra manera, ¿no? Aquí tenemos butifarra, espardeñas, por ejemplo, a la brasa. Ya no solo un guiño, ¿no?, sino porque queremos también que el local se sienta confortable. O sea, hay ese tipo de platos mucho más catalanes. Mar y montaña, hay un plato de atún con tuétano que en mi zona, sobre todo en la zona de Ronda, se ha hecho y se ha cocinado también toda la vida, pero en Cataluña se acentúa muchísimo más en los mar y montaña, ¿no?
Le das tarde. T'haig de dir, eh?
Sí, i què? Sí. Va agradar?
És bo. Jo m'esperava que el moll de l'os es trobés i que potser tenim al cap una presentació molt concreta i no, està la salsa. El moll de l'os és una salsa molt potent, amb tot d'umami.
L'Arturo fa que sí, que l'has tastat.
No, perquè ja està salivant.
Està salivant.
Simplement
hem començat amb la casa.
Que bo, com m'agradaria a mi tastar això que ha tastat la casa.
Jo vull apuntar també, deixa'm apuntar tant una cosa com l'altra, que això és boníssim, amb la fam, que és el que ha acompanyat a la humanitat en general tota la vida, doncs acaba juntant unes coses amb unes altres. Però a nivell documental, que hi hagi una secció de lo que sigui mars i muntanyes, això és una cosa específica catalana.
Val? Vull dir, és un concepte...
Exactament,
absolutament.
Ho dic perquè ara no és que hi hagi mars i muntanyes per tot arreu.
No ho discuteix ningú, crec.
I una altra cosa, no? El moll de l'os amb el que sigui de peix, ho hem vist darrerament fins a 7 anys.
És un recurs com, que... sí, com ficar l'àrea una salsa jalapeño, a lo que vulguis. També funciona, o soja, a lo que vulguis per un altre costat.
Sí, sí. Funciona. Sortir el moll de l'os amb el caviar, la setmana passada en parlaven amb el Regol com un plat històric del bulli.
Sí.
Va, i ara que el Dani García anomenava el programa de televisió, convido els oïdors a recuperar-lo al web de Radio Televisió Espanyola Play, a Ser de Comer. Es diu.
Val.
Tot de consells gratis. O el YouTube, que regala... Ell va fer... És que va fent coses com o Dani, es diu, a Instagram i al YouTube, i regala cada dimecres consells, receptes, trucs...
Ens està quedant un cabaret allò que es diu molt periodístic, eh? No hi ha safareig? O sigui, qui hi havia aquí? Ah, val.
Ara ve el safareig, ara. Vinga. Ara. Escoltem les veus d'en Joan Roca i l'Oriol Castro, presents a la preinauguració, com dèiem, donant suport al seu amic, un vell amic, i també el gran sarau que va muntar.
Està bé, trobem gent coneguda, celebrem coses, perquè vol dir que s'obren projectes, s'obren restaurants, a més d'amics en aquest cas, i la majoria dels casos són amics, i per tant, mirem de ser-hi, ens ho passem bé, i alhora també animem a que el projecte funcioni i tingui empenta, no?
Pues jo estem contents, com diu el Joan, estem molt contents perquè per Barcelona és important que passin coses, que s'obrin restaurants, i a part el Dani és un amic nostre.
És un projecte que interpel·la la ciutat, per tant serà un restaurant que dirà la seva i també revolucionarà una miqueta el panorama gastronòmic de Barcelona.
El tenien a Madrid i ara han vingut aquí, això vol dir que nosaltres també som importants aquí a Barcelona i això ens sumarà.
Interpel·len perquè són projectes contrastats des del punt de vista de concepte, marca, gestió, són projectes que, caram, els que ens dediquem a això ens els mirem amb respecte.
La gastronomia és molt difícil, molt complicada, i quan veus que un company d'ofici està dalt de tot, doncs ens hem d'alegrar, i això suma per tots.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella.
I enmig de tots aquests cuiners, influencers, ja ho hem dit, famosos que nosaltres no coneixíem, per cert, perquè la gent els hi feia fotos, Carme, no sabíem qui eren, també ens vam trobar companys de professió, que jo diria que això és segurament el que més il·lusions fa, no?, amb aquestes trobades, aquests cabarets, que és trobar-te amb companys de professió i fer petar la xerrada o criticar.
Sí,
criticar,
de fet,
coses.
Ens hauríeu de veure, semblem canalla, quan ens trobem, com si no ens haguéssim vist en dies. M'agrada molt aquesta frase que diu el Can, que diu «Este medio que nos llena la botella».
La cançó.
Sí.
És molt xula, aquesta cançó. Diu,
no sé si es refereix al medio periodístico, perquè no
també,
sé si està
potser
«los llena mucho la botella»
o
la tenim mig buida.
Sí.
Perquè, mira, vam coincidir amb tres companys, potser n'hi havia més, però que veiéssim. Iker Morán, periodista freelance, a qui podeu llegir en molts mitjans, La Vanguardia, Siete Caníbales, Olé Mantel, Carmen Cortés, BTV, bàsicament, i Anna Torrents, molts anys al suplement que fem de La Vanguardia, ara la revista Ola, escrivint sobre novetats i obertures i amb la mirada enfocada en temes de sostenibilitat en el sector de la restauració. Els demanava què els semblava la festa i els fèiem una de les preguntes més recurrents de premsa gastronòmica. ¿S'ha de menjar molt caviar per dur llenties a casa?
El resumen sería lo que nos gustan los saraos, porque venimos a muchos saraos, luego siempre nos quejamos porque si hay mucha gente, poca comida, siempre estamos mirando de estos quiénes son, están los influencers, ¿no? Están comiéndonos, se están comiendo nuestros canapés, pero luego siempre volvemos a los saraos. Yo lo que quiero es escribir una columna de opinión al mes y vivir de eso. Yo quiero ser tertuliano de mayor, o influencer. Yo siempre pienso en estos eventos de, igual hay gente que está cobrando por estar aquí, y nosotros estamos aquí viendo si pillamos un canapé, los periodistas, entonces, ¿y por qué hay gente que gana más dinero que nosotros?
Yo es que soy molt nova en aquest món, y a mí el que me pasa es que tengo una mica de sensació aquesta de FOMO, no? Ja has de ser-hi, perquè vaja, sí que em perdi alguna cosa, algun contacte, perquè veig que aquí la gent va molt a tot arreu, dic, no seré jo la que no hi vagi. Per tant, sí, a risc d'arribar i de pensar com un pulpo en un garaje, no conozco a nadie, no sé de què va esto, però ahí estoy.
A veure, jo tampoc vull ser la naïf d'aquest grup, però jo crec que vingui Dani García a Barcelona és important. Per mi és el nostre novo. O sigui, és la persona que ha sortit i que ha obert arreu i que té èxit amb això. Jo crec que no es ve a menjar, es ve a altres coses, a veure i a ser vist. Potser els periodistes gastronòmics no hauríem de fer això, però em pareix la raó per la que estem aquí.
Interessant.
Ailes, el dit a la nafra, eh? Mira, el Jordi no hi va i nosaltres anem a tot perquè no ens queda un altre.
Perdona, jo he dit que no vaig anar a la inauguració.
Ah, ja has anat.
Jo al cap d'uns dies vaig anar amb la meva dona a les meves filles, però... vaig sentar allà i vaig menjar.
Però no és el mateix.
No, 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 és que a mi, a mi diguéssim que m'interessa com a restaurant anar-hi un dia i analitzar-lo com a tal, no? Perquè el Dani García pues, té una capacitat de fer doncs, coses, és una persona avançada, amb aquest, es belluga molt, viatja pel món, està molt pendent de lo que es fa.
Et va agradar per això?
Sí, però és un format de restaurant lúdic, no sé qui ho deia, més per deixar-se veure, per sí. Tant, no... Hi ha coses que no... Música molt alta...
Música
ho entenc,
sí,
ho entenc
alt, sí.
Com un... Jo, francament, trobo que és un restaurant... No vaig associar aquell restaurant amb Barcelona, però no em feu cas perquè... Perquè, ja et dic, la meva visió no és tan àmplia.
Ja. No, interessant, ho haurem de veure, no? Com evoluciona un model com aquest
els
en una ciutat
també,
com aquest.
Ojo,
Estava ple el dia que hi vas anar, sí, jo el dia que vaig anar, era un dilluns i vaig quedar sobtada de la gent que estava ple.
Bueno, ara, aviam, és un restaurant que jo crec que amb totes les eines que posaran en el món, ja no dels periodistes sinó dels influencers, per desgràcia clar. Vostra, amb tot una miqueta jo crec que el faran treballar, ho tenen molt clar, saben lo que es fan en aquest sentit. Jo quan vaig anar estava ple. Vaig menjar bé, els plats estan bé resolts, són plats que funcionen, vull dir, això és el Dani ho sap fer molt bé. Però com a estil de restaurant, doncs no és el que busco, però es necessiten
llocs per tots,
clar,
els gustos també.
Eh?
Clar. Fantàstic aquest cabaret Gasull, avui cabaret dels bons, i de seguida Arturo Puente avui amb la història interessantíssima d'una empresa, bueno, que fabrica més iogurts que, bé, no ho sé, que hamburgueses ven Dani García. Això segur. Avui Danone, ja ho anunciem, Danone. Ho farem plegats amb Carme Gasull i Jordi Vilà, però abans, si em permeteu, a veure quina frase he escoltat a la sala d'un restaurant el nostre amic Salvador García Arbós, que mira, avui em sembla que hi ha dinerets pel mig. Va, l'escoltem.
Se'ns ha espatllat el datòfon.
Un dia, perquè acaben d'obrir, encara no els han muntat el datòfon. Al cap d'una setmana ja se'ls ha espatllat. L'altre se'ls ha tornat a espatllar. Un dia et diuen que és la teva targeta que no va bé. I finalment truca la Molés. Salvador, posa TV3, posa TV3. A les notícies explicaven que el nostre estimat establiment, amb la millor mozzarella, el millor San Marzano i unes farines espectaculars, formava part d'una xarxa internacional de blanquets de capitals, vinculada a la Camorra, tal com explica Roberto Saviano al seu llibre Gomorra, i tal com s'ensenya a la primera temporada de Gomorra, la sèrie. Tampoc cal cercar exemples tan estrens per explicar la grandiosa trastada d'arribar a un local amb el datàfon espatllat o que no en tinguin. En molts països no és obligatori tenir-ne, però és fàcil perdre clients si no se'n té. I no es té un caixer ben a prop. L'única cosa que és obligatòria és acceptar el pagament en efectiu en euros. Hi va haver un moment que hi havia locals que no acceptaven efectiu i els van tocar el crustó. De fet, els joves paguen mitjos euros amb targeta perquè no porten mai negre, perdó, efectiu. O com es diu avui, cash. Hi va haver un local molt popular i cinematogràfic de París que van presumir de no tenir datàfon des del 1845, però fa 3 o 4 anys no van tenir més remei que posar datàfon perquè perdien clientela.
Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespi. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio. Qui remena les cireres? Amb Arturo Puente.
I Arturo Puente, que és l'home que ens descobreix, periodista al diario.es, per cert, qui remena les cireres en el món de l'alimentació. Avui encara a la taula del caníbal, Carme Gasull, periodista, i Jordi Vilà, el cuiner que cuina. I ja ho hem dit, un clàssic entre els clàssics, iogurt Danone, que igual com abans hem dit si mengeu carn de caça, nos hauríem de preguntar si sou molt de iogurt, d'aquells que fan clic, 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 no? Bueno, és una marca de la casa, eh? Sí, algun envàs vidre, més icònic, no? Que el de vidre de Danone?
No crec que sigui el més venut, això.
No ho és.
Ja, no, segurament no. El del vidre, vols dir?
Sí.
Ja, sí. Bueno, sí. Que deu tenir un plus de preu, també, això.
Sí, clar. És més car. És més car i més, se suposa que més bo, no?
I més sostenible.
Una empresa que té els orígens a Barcelona, això, eh, Arturo? Si no em descompto, és l'empresa més gran de totes les que hem parlat en aquesta secció.
Sí, és així. Ara, a les cireres hem disseccionat moltes empreses catalanes, petites, grans, sobretot grans, però també mitjanes, noves, tradicionals, però mai ens havien fixat en una de les multinacionals alimentàries més importants del món. Presents a 130 països i top global en productes làctics. Vull dir, una empresa que a ulls de tot el món és francesa, no? A ulls de tot el món, perquè és la realitat, té la seu a París, és una empresa francesa, però que fins i tot molts catalans no saben que té origen a Barcelona, al barri del Raval, al carrer dels Àngels.
Clar, va néixer a Barcelona, però això no significa que fos una família catalana qui fundés aquesta marca.
No d'arrel català, diguem-ne. Efectivament, el fundador és Isaac Carasso, que era un jueu sefardita d'una família instal·lada a Salònica, que jueu sefardita vol dir un jueu que havia tingut origen a la península ibèrica. I expulsat després, segurament expulsat en algunes expulsions per neteja de sang, no?
Sí.
Però poder també després, hi havia alguns sefardites que van marxar després. Sigui com sigui, aquests es van instal·lar a Salònica, actual Grècia, però que ha passat per moltes, una ciutat que ha passat per moltes mans, i que la família havia emigrat a Barcelona durant la Guerra dels Balcans. Aquesta identitat, o aquesta barreja d'identitats, és molt important en la fundació i trajectòria de l'empresa, perquè, com tots els grecs i otomans, els Carasso coneixien el iogurt, probablement consumien habitualment iogurt a Barcelona quan cap barceloní menjava aquest iogurt. És a dir, ells havien importat una cultura de Salònica, de la zona dels Balcans, de Bulgària, en fi, una cosa que ja era típic que aquí segurament no se'n feia.
Deies això ara, Arturo, i jo em preguntava per què el iogurt a Barcelona, diguéssim, no era un producte tan popular.
No, perquè no era a cap lloc d'Europa Occidental ni d'Amèrica, era una cosa, pràcticament, un producte desconegut, que a més tenia un sabor rar, entre àcid i amarg, i que després, a més, no trigarien gaire en cobrir-ho amb fruites confitades, amb melmelades, sabors de tota mena, com són ara.
Posant-li sucre, no?, d'alguna manera. Sí, no sé com es va acabar convertint en un producte tan popular, el iogurt.
Per un fet quasi casual. El 1908, el director de l'Institut Pasteur, el rus Ilya Mechnikov, va guanyar el Premi Nobel. Les investigacions d'aquest científic, que a més també era un jueu rus, van assolir un enorme reconeixement i, entre d'altres, el científic estava obsessionat amb les bondats del iogurt, que fins i tot defensava que era un remei contra l'envelliment, que augmentava l'esperança de vida. Ell havia fet un estudi, no pel que va guanyar el Nobel, però havia fet un estudi que deia que els pastors búlgars tenien molta esperança de vida perquè menjaven molt de iogurt.
Déu-n'hi-do. Home, avui sabem que és un aliment molt complet, però nutritivament no sé si tant, no sé si dona per tant.
Efectivament, potser no hi ha per tant, no? Però les teories de Mechnikov van fer que molts metges recomanessin el seu consum i que es comencés a consumir a molts llocs. El iogurt es va fer global ahir a les acaballes, al principi del segle XX, a Estats Units, per exemple, i a molts llocs. A Barcelona, els Carasso van agafar empenta i al 1919 van muntar la seva fàbrica de iogurts, Danone, que era un diminutiu del fill de la família, el Daniel, a qui suposem que li havien de donar molt de iogurt. I, per cert, era un producte que al començament es distribuïa a les farmàcies, no? Això que deien de que els científics deien que el iogurt era molt important, doncs era una cosa que es feia com un medicament o com un complement, distribuïa a les farmàcies, molt especialment dirigit al públic infantil, un tret que la marca ha conservat fins ara.
Sí, la prova és aquell anunci, potser vosaltres el recordeu, jo no, la veritat l'he hagut de buscar, perquè és del 1968 i és el primer anunci que va fer de Danone a la televisió. I sonava així.
Quiero Danone.
Recordeu o no?
De quin any és aquest anunci?
1968.
Jo el claim sí.
De jove? No?
Quasi que ofens.
Jordi Vilà,
jo no havia nascut perquè, tampoc.
No,
ningú havia nascut.
Ja, però és que a més, a part de no haver nascut...
Perdoneu.
A part de no haver nascut, encara que haguéssim nascut, com per recordar-se'n, vol dir que hauríem d'haver nascut uns quants anys abans.
Imagina, és veritat. No té raó de ser la meva pregunta. De fet, m'avergonyeixo ara mateix. Però bé, us posaré un altre anunci per acabar-ho de rematar. Potser aquest sí que el coneixem. I deia allò de, va, aprèn-te els teus fills.
Lo tienes que probar. Te gustará mucho.
Está bueno.
Danone es muy sano.
Verás qué fuerte te pones.
Yogur Danone. Aprende de tus hijos.
Ay, aprende de tus hijos, ¿no? Sí, una miqueta potser. Bueno, estem amb el Daniel, que és d'aquí, del seu nom, que ve el nom de Danone, fill de la família Carasso, que podria gairebé ser ben bé un d'aquests nens que ara escoltàvem amb aquest anunci, hereu de tot plegat, és a dir, tenim ja l'hereu.
Sí, de fet acabarà sent l'home que internacionalitza l'empresa i l'home sobre el que descansa durant pràcticament tota l'assistència. El que passa és que, tot i que la seva família no trigaria en deixar de vendre el iogurt com una medicina per fer-ho com un producte consumible més, hem Daniel va seguir interessat per la ciència i el seu pare em va enviar a París a estudiar bacteriologia precisament a l'Institut Pasteur, no? Que deia abans que era la gran referència en aquell moment. Ja instal·lat el Daniel, el Danone, a França, el 1931 obre la seva gran fàbrica a París. Per tant, ja se l'emporta cap allà molt d'hora. I al 39, quan ja va morir el seu pare, el que va iniciar-ho tot, ja va portar tota l'empresa de iogurt a la capital francesa i no en va deixar a Barcelona pràcticament més enllà d'una distribuïdora.
París, 1939, empresari jueu, i em sembla que ve allò que en podríem dir, vaja, un capítol fosc a Parada Danone, no?
Sí,
què va passar?
Sí, molt fosc, tot el que va passar a Europa, no? En aquells anys, els Carasso han de sortir corrents de París, en una família jueva, i han de sortir corrents de París quan van entrar els nazis, i encara van gaudir d'una posició prou privilegiada per poder escapar. Molts jueus i moltes persones del París d'aquell moment no van poder. La seva germana, la germana del Danone, la Flor, nascuda també a Barcelona, de fet, va morir a Auschwitz, va morir exterminada pels nazis. És que ara ho perdem tot en aquell moment, i han de tornar a reprendre a fer vida a Nova York, al barri del Bronx.
A Nova York. Segueixen fent el mateix? És a dir, comercialitzar iogurt?
Entre d'altres coses, toquen més pals, però sí. Als Estats Units el iogurt ja era un producte una mica popular, no tant com seria després, però sí, i ells allà van creixent poc a poc, com a migrants. Al final no deixen de ser una família sempre migrants. Deixen de dir-ne Danone, que és un nom molt francès, per dir-ne Danone, amb dues N's, una paraula molt més americana, i és aquí també on incorporen la franja de confitura de fruites a dins del iogurt, que encara es mantenen a molts iogurts, no? una franja, pensant molt en els gustos, en el gust dels americans, que troben que el iogurt és molt àcid i volen sucre. Els americans, perdó pel tòpic, però volen sucre.
Sí, de fet, tots els productes que es disparen una mica és quan s'americanitzen,
sí,
no?
Exacte.
Sobretot en aquella societat, en aquell país, no? Quan li trobes el punt que dius, això és, i tiren cap amunt.
Sí, adaptacions comercials, no? Una mica per vendre més, s'havien de fer d'aquest iogurt clàssic.
I encara avui a Danone, als Estats Units, ven sota la marca de Danone, però segueix venent els mateixos iogurts, que ara ja s'han internacionalitzat i estandaritzat tot arreu.
Sabem si mantenen els logos, la imatge, és a dir, tenen una relació o és totalment diferent del que tenim nosaltres?
Mira, hi ha un logo mític, que és el del nen mirant l'estel, que aquest el mantenen, tot i que és un logo, jo crec, una mica complicat implicat i que s'ha quedat una mica vell. Ells ho mantenen, però ells ara tenen simplement una franja vermella, que és com un, si fos un mig cercle, no arriba al mig cercle, una franja vermella, on posa a dalt en blanc Danone amb letres blanques sobre un fons blau.
Jo no sé si als Estats Units, però aquí a casa nostra no em direu que un dels hits de Danone són els iogurts desnatats, sobretot perquè és un concepte que va transcendir merament allò que ens menjàvem, i fins i tot vam començar a dir un cos Danone. Us en recordeu d'allò del cos Danone? I també hi havia un anunci, que aquest jo sí que el recordava i era nascuda, que sonava així.
She wore blue.
Debajo de esta camiseta
hay un cuerpo Danone. Debajo de estos vaqueros hay un cuerpo Danone. Cuerpos Danone. Desnatados Danone.
Cos Danone.
Jo et diria que encara...
Funciona això, no?
Bé, potser sí. La gent... Sí.
La gent algun va comentari... poder no sap,
sí,
però un cuerpo Danone...
Més sí. O menys...
S'entén.
Sí.
No?
Sí.
Hi ha franges d'edat que ens entenem.
Jo crec que sí. Sí,
hi ha una part que és, no? La cosa aquesta de saludable, bo, desnatat, no sé què, hi ha una altra que és dolç, però una altra... No? Una cosa... Ja. Una cosa que vols menjar.
Mm-hmm. Sí, sí.
Sí, bueno, de fet, bueno, hi ha l'ensucrat i el sense sucre, de totes maneres.
Sí,
no?
Sí, sí, sí. Això de l'ensucrat, bé, correspon a allò que dèiem dels Estats Units, però no ho entendrem mai, perquè precisament una de les gràcies del iogurt no és aquest punt àcid. Clar, però bé, sobre gustos no hi ha res escrit, que diuen. Continuem amb la història, perquè ens hem quedat a anys 40 del segle passat, que els va anar molt bé el negoci.
Sí,
no?
Sí, sí, es va molt bé el negoci, però tornada passada la Segona Guerra Mundial, els volien tornar a Europa, no deixant de ser de vocació molt europea, i els Carasso tornen a Europa amb dos focus molt importants. París, mercat francès, i Barcelona, mercat espanyol. I no tenen dubtes, trien Barcelona... suposo que perquè hi ha un lligam emocional, però també perquè a Barcelona en aquell moment hi havia totes les empreses d'alimentació estaven a Barcelona.
Sí, sí, sí. Tot i que avui ja no mantenen producció a Catalunya.
No,
sí.
Lamentablement, aquest mes aquest mes de gener van tancar la seva històrica fàbrica de Parets del Vallès, una fàbrica més icònica després d'una llarga lluita tremenda de 157 treballadors que hi quedaven. Desgraciadament, la major part d'ells han perdut la seva feina, han quedat jubilats, etc. I aquest ha estat el darrer capítol d'una paulatina, però inexorable desvinculació de l'empresa respecte de Catalunya, tot i que s'ha de dir que mantenen una envasadora d'aigua a Sant Hilari, una planta d'envasos a Montcada i Reixac, i també les seves oficines centrals d'I+D a Barcelona, però el gruix de la producció de làctics, ja, no, el que són ells, s'ha començat a fer a València. I jo crec que és aquest tancament de la fàbrica de Parets del Vallès marca un capítol també de la desvinculació de l'empresa en Barcelona.
I els Carasso segueixen al front de la companyia? O
No. Jo, si alguna cosa he après fent aquesta secció,
sí,
és que les empreses familiars ja són un animal...
No són de cap família.
Un animal en perill d'extinció.
No,
sí, sí,
la els família Carasso, ja no hi és.
Ja no hi és. Els Carasso perden la seva posició predominant a l'empresa als anys 60, quan es fusiona amb una productora francesa de formatges, Gerber. Una mica després, Antoine Ribot, jo crec que Ribot ja en sona a tothom, no? És l'empresari d'èxit del món dels envasos, a més, dels envasaments de vidre, no? Que tenia certa consciència social en termes de l'alimentació, de la sostenibilitat, tot i que jo no sé si ara, als anys 60 i 70, això era molt evident, ara no sé què ens semblarien les idees de Ribot sobre el plàstic, sobre algunes de les, no, de les seves propostes per la sostenibilitat, però Ribot fusiona les seves empreses, pràcticament pren el control de la companyia davant d'un Daniel Carasso septuagenari, ja? I Ribot, a més, diversifica la marca, li dona l'última empenta per convertir-la en el que és ara, amb divisions d'aigua, amb divisions de moltes coses, de tot.
Això que dèiem, no? Que parlem del gegant dels iogurts.
Sí, sí, la marca, si no, a Espanya encara, i a Catalunya, evidentment, però a Espanya encara, dir que vaya menjar Mundanone no és raro, a tothom li sembla normal, sí, perquè és sinònim de iogurt. I apareix sempre, amb molta freqüència, en el top 20 de les alimentàries més conegudes, tant a Amèrica com a Europa, però també a països emergents, a Rússia és el nom propi dels iogurts, a Xina en venen molts, sí. Vull dir, és una marca global. La facturació anual de Danone està sobre els 25 milions d'euros. Que per entendre'ns la dimensió, Coca-Cola és només una mica més gran, amb uns 40.000 milions d'euros de facturació. Sí, és una marca semblant. A Danone s'ha de dir que darrerament li ha fet molt de mal, ja és una cosa que ja porta una dècada, li ha fet molt de mal la marca blanca. Ha intentat combatre-la de moltes formes, com ara traient una línia de preus més baixos i d'altres històries, però segueix, bueno, patint molt la qüestió de la marca blanca en els iogurts, i de fet és una empresa que bueno, ha anat una mica a la baixa, diguem-ne. Això no vol dir que no sigui un gegant mundial, ja m'agradaria a mi anar a la baixa com Danone.
I els artesans ni et dic.
Clar, això.
No, és que, més que segurament que anar a la baixa, el que ha acabat succeint és que s'ha normalitzat de no tenir quasi un monopoli per dir alguna cosa, és a dir, no? Una miqueta, en certa manera.
Era un monopoli. Mm. Clar. És que quan una cosa és sinònim del producte que menges, és que és un monopoli. Mm. I ara no li ha passat això, que ha sortit competència a la baixa.
Però quan parles amb gent que no és de petiteta a petiteta, com la Fageda, que és una gran institució a Catalunya, ja t'ho deuen, bueno, Danone, això és una altra lliga.
Evident, no, òbviament. No, i jo crec que és molt bo que apareixi competència, i més si ho fan com productes com la Falleda, que fan uns iogurts fantàstics i que, vamos, evidentment podem competir i guanyar i golejar als productes de Danone. Mengeu iogurts, mengeu iogurts.
La macrobiota, avui en dia, tothom ho diu. Sí, Toni Massanet, el primer. Va, menja-lo.
Ai, fantàstic, aquesta història interessantíssima i apassionant, com sempre, de totes les històries de les empreses d'alimentació que mouen molts calarons darrere d'aquesta marca que és Danone. Ara anem a l'especialitat. No sé si coneixeu la Fonda Ferrer, sí, a les cases de Baró. Doncs allà anem. Anem de Barcelona al Pallars.
I tant, el Pallars, amb el Jaume, dimoni vermell.
Que venen iogurt.
I tant.
No.
Jaume,
segurament sí.
Que fa dies que no ens veiem.
No ho sabem. Però bé, anem al Pallars Sobirà, a la Font de Ferrer, i efectivament el cuiner Jaume Mora, que ens recomana, mira, a mi m'ha agradat, perquè li hem dit, escolta, quina és la teva especialitat, i sabeu què ens ha dit? Doncs un planxat de pa, com un sandvitx, sí, com un entrepà. Ja veureu què porta girella, formatges, coses boníssimes, clar. Sí. Ara l'escoltem. Carme Gasull, Arturo Puente i Jordi Vilà, moltíssimes gràcies, de veritat.
A tu.
Un plaer.
Ens retrobem aviat
el mes vinent.
El mes vinent, sí.
A la ràdio i...
I tant. Bon any,
eh?
És un planxat fet amb un pa xapata de l'Enric de Mencui, de massa mare, i a dins porta girella, porta un formatge lofilat del tros de sort, un formatge de pasta tova de casa Mata de Suc, de la Clara, d'ovella, una ceba dolça, i tot això d'aquí va planxat, i després porta una amanida feta amb els enciams que en aquest moment tingui l'Adri de Balestui, que és l'únic que fa verdures d'aquí al Pallars Sobirà. Aquí barregem dos conceptes, un és el territori, amb tots els ingredients, i l'altre és la tradició. La tradició ve a la girella. És un plat que feia, o sigui, la girella la feia la meva àvia va passar a la mare, de la meva mare a nosaltres. I no hem canviat el gust, volem que segueixi sent de la mateixa manera que ha sigut sempre, i fent-la de la manera que ho feien.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Albert Jodar, Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Yo lo que quiero es escribir una columna de opinión al mes y vivir de eso. Yo quiero ser tertuliano de mayor o influencer.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía. Que la belleza no sea integral, bah, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo. Rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime, tonto. A dieta, de dietas, panceta. El festín no haga falta bendecir la mesa, que nunca brindemos con champín, que no se te corte la mayonesa,
En esta mesa no se debe quedar nadie sin un plato por delante. Lo bueno engorda y con tanto hablar de comida me está entrando un hambre. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo. Rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime, tonto. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada.
Me comía una vaca rellena de queso, me comía un gorila adulto con chaleco, me comía una sandía con la cáscara y una manada de mis cosas a tártara. Se me cruza en el camino, corre peligro de acabar en mi destino. Come que se enfría, me dijo Carpanta. Ñampa, zampa, ñampa, zampa, ñampa, zampa.
A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas, y que no sobre nada. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada.
Bum 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 b